família, com esteu? Això és Ràdio Lutxana. Família, com esteu? Això és Ràdio L'Hospitalet i ara mateix arrenca el Coneix Món, un espai que et porta a fer un tomb pel planeta. Amb la teva companyia farem un viatge que esperem que sigui transformador. Has fet estades solidàries, camps de treball, coneixes cooperatives o illes sostenibles? Doncs per aquí va el tema. Una experiència d'aquelles que s'afronta amb un somriure als llavis i amb els sentits ben desperts, amb passió per aprendre. Arrenca, doncs, aquest programa que t'ofereix una mirada estricta, estrictament humana. Som l'equip de Com Soc Comunicació Social, amb la Laia Sanz de la producció, la Sara Pardo de la recerca musical i literària, qui us parla Pau Duran, i el nostre tècnic a les vies de so, en Sergi Vidal. Ens estàs escoltant pel 96.3 de la FM, o per internet, o per la TDT. No us sabria dir ara què funciona millor. Sergi, tu què opines? Sí? La ràdio, com no. Laia Sanz, benvinguda.
Hola.
Tu també ets de la tribu de la ràdio?
Sí, sí.
Com no, com no. I a més podíem afegir un gir més a tota la tecnologia que envolta aquest programa. Laia, què ha de fer tot aquell que ens està escoltant i que vulgui seguir en imatges el viatge que farem?
Doncs entrar a web coneixmon.org i anar a la pestanya web ràdio, on hi trobarà tots els programes i fotografies dels països que ja hem recorregut fins al dia d'avui.
Apa-li! Engegar, navegar, coneixmon.org i mirem nosaltres les fotografies d'aquest viatge. I ara deixem que l'ordinador vagi ronsejant, es prengui el seu temps. Anem, va, bona Sara.
Hola Pau, hola Laia.
Digueu en música, cap on anem?
Doncs mira, presentem un estil de música molt concret, el Sefdah, el que sonarà es diu Opa Kupa.
Avui som a Bòsnia i Herzegovina.
Començarem parlant amb la gent de Mestres per Bòsnia per tenir una primera impressió de les tasques.
Avui som a Bòsnia i Herzegovina.
Començarem parlant amb la gent de Mestres per Bòsnia per tenir una primera impressió de les tasques que fan. L'Ester Casa ens explicarà la seva experiència de primera mà i com a cluenda explicarem un conte originari de la zona. I com aquell qui no vol la cosa, primer de tot, us mostrem la radiografia. Laia, de quin estat estem parlant exactament?
Parlem de Bòsnia i Herzegovina. Té una estructura d'estat descentralitzat i està dividit en dues entitats principals, la Federació de Bòsnia i Herzegovina i la República Srpska. El Nikola Spirić.
La seva capital?
Sarajevo.
I la llengua oficial?
El bosni, el croata i el serbi.
Totes tres, eh?
Sí.
A veure, situació geogràfica, on podríem explicar que està això algú que no hagi vist gaire el mapa?
Doncs limita al nord i a l'oest amb Croàcia, a l'est amb Sèrbia i al sud amb Montenegro.
I tot això com de gros és?
51.129 quilòmetres quadrats, aproximadament un parell de vegades Catalunya.
Sort que has dit-ho a Catalunya, perquè
sí.
No et dius la xifra i em quedo igual. Aviam, quin clima, temperatura, quin temps hi fa?
Mira, el clima predominant és el que pertany al continental, típic de l'Europa central,
sí.
Que es caracteritza per estius càlids i hiverns freds amb intenses nevades.
O sigui, molt de contrast, eh?
Sí. No obstant això, també es poden trobar zones del territori amb clima mediterrani, en el qual, com ja sabem, destaquen els estius i els hiverns temperats i les primaveres i tardors plujoses.
Això ja ho coneixem una mica més. I quanta gent gaudeix o pateix aquest clima, segons on visqui?
3.860.000 habitants.
Tota aquesta gent, quines religions o quina religió professen?
Doncs mira, Pau, és tradicionalment ha estat un estat multiètnic. Bé que el serbo-croat és la llengua compartida, les confessions religioses i altres factors han donat lloc a tres comunitats diferenciades. La sèrbia, de religió ortodoxa, amb el 31,3% de la població, la croata, de religió catòlica, amb el 17,3% de la població, i la bosniana, de religió musulmana, amb el 49,2% de la població.
La meitat, pràcticament.
Sí.
Escolta, fes-nos una pinzelladeta també així econòmica. La unitat monetària, sí. Les activitats principals...
Doncs la moneda és el marc convertible.
Uh-huh.
És un país ric en recursos naturals com el carbó, el ferro, el manganès, la fusta, els productes derivats de la fusta, el coure, el crom, el plom i el zinc.
Nascut a Sarajevo, val a dir que el nom artístic de qui sona, Din, fa referència al mot àrab, Din, que significa forma d'encendir-se al món de l'òpera. En l'actualitat el podríem trobar estudiant econòmiques a la Universitat de Sarajevo. La cançó es diu Eien no Ashita.
Doncs amb la música d'en Din seguirem parlant de Bòsnia i Herzegovina i ho farem amb la membre de Mestres per Bòsnia, Dolors Parellada. Bon vespre, Dolors.
Hola, bon vespre.
Escolta, entrem una mica a sac. Explica'ns què és i què fa Mestres per Bòsnia.
Bé, Mestres per Bòsnia és una associació de mestres que té com a objecte principal treballar per la pau i la reconciliació a Bòsnia. Volíem dir que volem aportar el nostre granet de sorra, molt senzill, per la reconciliació. Creiem que és necessària per una pau veritable. Tot això ho fem des de la nostra realitat, de mestres i professors d'escoles d'aquí, escoles normals, que dediquem una part de la nostra energia doncs, en aquesta tasca de cooperació.
Molt bé. Això amb quins projectes es materialitza?
Mira, actualment estem... L'inici és una miqueta... Perquè si no parlem una mica de l'inici, no s'entén el que estem fent ara.
Doncs vinga, si vols t'ho pregunto al revés. Com va començar tot això, Dolors?
Va, t'agraeix, perquè així ens dones peu a explicar l'origen.
Vinga.
L'origen, hem de remuntar-nos a la guerra. Un grup de mestres, entre ells en David Vilalta, durant la guerra va ser-hi, allà a Bòsnia, com a voluntari.
Any 92, Dolors?
L'any 92. Però això devia ser, m'imagino, que el 93, 94, hi va anar-hi, sí. David. Allà va conèixer mestres, va implicar en el món com a mestres, doncs, va estar acompanyant doncs, el sobreviure i l'organització doncs, d'aquesta situació tan crítica.
Sí.
Quan va acabar la guerra, els mestres que havia conegut li van demanar al David que no els oblidés. I això així ho va fer en David. En David, al tornar aquí, doncs, va organitzar un comboi, va organitzar l'associació, va fundar l'associació amb amics seus, clar, tots mestres. Ell treballava en aquell moment a l'Escola d'Ovella, doncs molts mestres de l'Escola d'Ovella del Clot de Barcelona doncs, hi van participar.
Sí.
I es van mobilitzar, i el primer que es va fer va ser enviar sabates. Per això el logotip de Mestres per Bòsnia, si us hi fixeu, hi ha unes sabates allà com a
element protagonistes.
Uh-huh. Va ser el primer material que va enviar. Després va ser material escolar... També vam aconseguir financiació per reconstruir escoles, clefaccions...
Dolors...
Vam fer-ho molt amb gent de Mallorca,
sí.
Gent de Mallorca amb els quals vam contactar, organitzats en una associació que encara existeix, que es diu Bòsnia Viva,
uh-huh.
Doncs vam, de forma com un consorci, vam muntar per fer totes aquestes activitats més de reconstrucció material.
Dolors, parles d'aconseguir finançament...
Sí,
com ens podem imaginar que es pot aconseguir finançament?
En aquell moment va ser relativament fàcil.
Sí?
Perquè realment Europa estava molt desbalsada i Catalunya, recordeu, que es va mobilitzar molt amb la guerra de Bòsnia. Durant tota la guerra doncs, se'ns trobaven molta gent als ajuntaments cada tarda o un dia a la setmana. O sigui, la gent estava molt desbalsada. La guerra de Bòsnia era el cor d'Europa. Va ser molt gros, tot plegat. I els ajuntaments, entitats... particulars, molts socis, doncs vam aconseguir força diners. També a Mallorca, aquests enginyers van espavilar molt, de Bòsnia Viva, també van aconseguir diners. I vam fer molta feina d'aquest tipus, de reconstrucció material.
Sí.
Però això, en els primers anys, realment es va anar resolvent. Quedava la reconstrucció de les persones.
Uh-huh.
I això és el que, de forma com si diguéssim natural i casual, vam començar a fer. Dos mestres allà de Bòsnia li van demanar al David que els ajudessin a refer les relacions. Aquests dos mestres són l'Irfan i el Peric. Irfan musulmà i Peric serbi.
Ah.
Són dues persones, o ja ja comencen a estar a l'edat, ja són grans.
Que allà són les faccions més enfrontades, no, Dolors?
Perdona'm?
Allà, serbis i musulmans són les faccions més enfrontades.
Croats, també. Sí, croats. Recordeu que la guerra va enfrontar per una banda musulmans, per altra banda serbis, per altra banda croats, i tots tres es van ratllar entre si. Explicat de forma molt senzilla.
Sí.
Aleshores, aquests dos mestres, l'Irfan i el Peric, van demanar al David si podien organitzar alguna cosa perquè poguessin retrobar-se. Aquests dos mestres havien treballat junts a la zona sèrbia de Bòsnia.
Sí.
A l'àrea d'una ciutat que es diu Zvornik, que no queda massa lluny de Srebrenica. En aquella zona havien treballat aquests dos mestres conjuntament. Però la guerra els havia separat.
Que Srebrenica després és on va haver-hi la gran matança.
Allà va haver-hi la gran matança, en aquella zona d'Zvornik també. Tant el Peric com l'Irfan són dues persones que es van comprometre molt amb la gent, amb els ciutadans d'allà, ajudant-se entre ells, sense mirar l'ètnia que eren, si serbis, musulmans o croates.
Sí.
Són persones molt íntegres. Aleshores, aquestes persones, tot i així, l'Irfan es va refugiar a Tuzla. Va ser dels que va, de les zones van refugiar a Tuzla. Aquests dels que van sobreviure a la matança de Srebrenica són els que van poder arribar a Tuzla.
Sí.
Doncs l'Irfan continua a Tuzla. Ja s'ha fet una casa, primer va estar refugiat i ara ja està en una casa. Com tants altres, Molta gent que vivia a la zona d'Zvornik es va fugir durant la guerra i es va instal·lar a Tuzla. I no ha volgut tornar. Aleshores, aquests dos mestres, separats per la guerra, però amics, doncs van demanar veure que ens poguéssim des d'aquí a Barcelona organitzar alguna cosa que es poguessin trobar.
Sí.
I això van fer-ho la primera vegada l'any 2000. A la primavera del 2000, per Setmana Santa, es van organitzar la primera trobada de mestres de les diferents entitats de Bòsnia.
Sí.
Es va organitzar, com podríem dir, un seminari de formació. Aleshores, en aquest seminari van assistir per primera vegada musulmans, croates i serbis. Es va fer a Tuzla, una ciutat que està, recordem, a la Federació Croata Musulmana.
Sí. Per
tant, podríem dir la zona musulmana i croata.
Uh-huh.
Després, a partir d'aleshores, cada any s'ha anat fent aquest seminari. L'any següent es va fer a Zvornik. La condició era que un any es fes. Això va ser una mica dissenyat per els mateixos mestres d'allà i nosaltres, no?
Ah, molt bé.
Un any es fa a la ciutat musulmana i un altre any musulmana-croata, perquè la ja barreja. I un altre any es fa a una ciutat de l'entitat sèrbia, de la República Sesca.
D'acord.
A Zvornik. Aquest estiu, per exemple, hem estat a Zvornik. L'any passat hem estat a Tuzla. I això ho continuem fent des de l'any 2000, que va començar, no hem fallat cap any. Cada any més mestres, aquest any hem sigut 200 mestres. 200 mestres croats, musulmans, serbis, i de Catalunya hem anat 5.
Déu-n'hi-do, una bona colla. Escolta, Dolors, i quin tipus de mestre, com definiries que és el mestre d'aquí que s'apropa a anar a aquestes trobades de mestres per Bòsnia allà?
Allà, doncs mira, són mestres que creiem amb el treball, que la pau verdadera cal reconciliació. Jo em vaig afiliar, de fet, a Mestres per Bòsnia perquè vaig veure això, perquè vaig veure que era una associació que treballava per les víctimes de la guerra, fossin d'on fossin,
sí,
musulmans, croates o serbis, treballava per les víctimes de la guerra, fossin d'on fossin,
sí,
musulmans, croates, punt idealista, sí que ho som, però també som gent molt normal, que hem vist que aquest projecte val la pena, que ens ho passem molt bé, però també som gent molt normal, que hem vist que aquest projecte val la pena, que ens ho passem molt bé, realment, que és molt una riquesa molt gran tenim cada vegada que anem a Bòsnia i que val molt la pena tenir aquesta relació tan intensa. Clar, pensa que fa tants anys que hi anem,
sí,
hem creat lligams d'amistat molt profuns amb la gent d'allà, perquè cada vegada que ens trobem amb els mateixos mestres i cada any més mestres, clar, per suposat.
I això és un goig, no?
Els mestres que fa tants anys que ens trobem, doncs ens coneixem la família, els
clar,
fills, hem anat a casa, hem dormit, ells han dormit aquí, perquè també un altre projecte que no he explicat és les estades. Les estades, que anomenem estades, són l'estada de mestres d'allà aquí a Barcelona o a Catalunya. De fet, aquí a Hospitalet van estar a l'escola Joan 23.
Sí.
Els jesuïtes van estar un curs, si no m'equivoco, doncs una setmana, uns mestres d'allà a Bòsnia, que encara aquest any em van dir records a la Maria José i records a Pepe, la família que els va acollir.
I així, Dolors, queda tot plegat una mica recíproc, oi?
Exacte. Aleshores, és com ara es ve com un intercanvi. Ara els mestres venen aquí, s'estan 10 dies, estan en escoles durant una setmana, venen aquí, els organitzem en parelles mixtes, o sigui un musulmà, un croata, un serbi, un musulmà, o sigui, en parelles mixtes, estan durant tota la setmana en una escola, vivint a les nostres cases, a les cases dels mestres, i després estan 3-4 dies tots junts en una residència.
Dolors Prallada, moltes gràcies per atendre la trucada del Coneix Món.
Molt bé, adéu-siau, bona tarda.
Director de cinema i músic nascut a Sarajevo, Eric Kusturica, té una impressionant carrera de llargmetratges reconeguts internacionalment i es converteix en un dels directors més creatius de cinema durant les dècades dels 80 i 90. També polèmic pels seus punts de vista, però serbis durant les guerres iugoslaves. A més, bon músic. Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra, Corfu.
I ens invita a saludar precisament ja la persona que va trepitjar la terra on sona aquesta cançó. Aquí tenim la nostra convidada, Esther Casas. Què tal?
Hola, bona tarda.
El porta records, sentir música d'aquesta animada que sona a rua de carrer?
Doncs sí, perquè la música bòsnia està a tot arreu. Vull dir que contínuament va sentint als bars, als taxis, i a més aquest tipus de música, no? aquest ritme balcànic.
És fidel a l'ambient que retracta l'Emir Kusturica a les seves pel·lícules?
A veure, jo penso que sí, que hi ha moltes situacions en les que realment és la banda sonora que li toca, no?, quan estàs passejant per allà. Vull dir, aquesta barreja de ritme, d'alguna manera llatí, molt animat, no?, no? Però aquesta barreja de sons, no?
Què et va portar cap a Bòsnia?
Doncs mira, em va portar cap a Bòsnia un company de facultat que em vaig trobar fa pues ben bé 15, gairebé 16 anys, i bé, el que em va dir és que es feia difícil sopar veient aquells telenotícies d'una cosa que estava passant tan greu tan a prop de casa. I ell va decidir amb una brigada anar a Bòsnia, i un cop allà va conèixer mestres, i quan va tornar a l'any 95 va decidir organitzar mestres per Bòsnia, i des de llavors que informo part.
O sigui, aquest company va estar allà durant el conflicte.
A l'any 95, sí, a les darreries del conflicte, sí.
Va ser una guerra cruenta, però a més vam tenir la sensació que estava molt a prop. A banda de que ho és geogràficament, en teníem notícies cada dia, d'alguna manera als carrers i tal, ens semblava que era una cosa molt a prop de com són els nostres carrers, també, no? Aquí hi havia hagut la Barcelona Olímpica, aquestes alegries que dona sempre això de l'esport i que vingui tothom, i de sobte hi havia una guerra aquí a la cantonada, no?, que va caure molt malament.
Sí, no, realment és el que més frapa, no?, de que estàs visquent, o jo en primer lloc no vaig anar-hi, no?, però com estàvem visquent en el cor d'Europa, a 2.000 i pico quilòmetres, vull dir que si agafes un cotxe t'hi plantes en 25 hores, com podia estar passant allò, no?, aquella guerra civil realment tan, tan cruenta com has dit tu, no?, perquè realment la matança de civils, vull dir, és espectacular. Jo no conec les dades, però sé que en les grans guerres, doncs, el que havia hagut sempre és un gran nombre de morts militars, no?, soldats. Però en el cas de la guerra de Bòsnia, el que més frapa és la mortandat civil, no?, que va ser impressionant.
I sí, en conjunt, recordo dades tipus més de 200.000 persones mortes, però més una guerra molt truculenta, no?, tot el que ens van arribant, tot el que s'explicava que feien d'un bàndol a l'altre, de tot arreu sortia gent fent mal, no?, una cosa que semblava inclús tribal, que a Europa ens sembla molt estrany. Et va explicar, o vas entendre alguna cosa més un cop allà?
A veure, sense voler minimitzar la gran tragèdia i la gran quantitat de morts i de desplaçats i tot el que això ha comportat, sense voler-ho minimitzar en absolut, sí que sembla ser que havien circulat algunes llegendes sobre fets molt, molt, sabria dir, molt luctuosos, no? Mm-hmm. Molt, no sé, no em surt la paraula.
Molt rimbombants.
Sí, que de fet era una mica històries que s'havien explicat de la Segona Guerra i de la Primera Guerra, també. O sigui, mm-hmm, que a vegades algunes anècdotes de nens rostits i, bueno, és que van sortir coses terribles. No sé fins a quin punt no és allò, la memòria col·lectiva que reprodueix una mica. Però això sense voler minimitzar la quantitat de morts, vull dir, això... De morts i de desplaçats, no? Aquesta penso que és el gran drama que Bòsnia no ha superat encara, el de les persones desplaçades dins del propi territori que no han pogut tornar o que possiblement no tornaran mai a casa seva.
I un cop allà entens més coses? De dir, bé, ara em faig una mica el càrrec de com va començar o com es va originar, o veient quines situacions que em trobo podien haver anat el... per aquest cantó.
Home, jo el que us puc dir és que conec a molta gent, he parlat amb molta gent, i fixeu-vos que quan va esclatar la guerra a Croàcia, la gent de Sarajevo deia, ho veia per la televisió i pensava, què els està passant, no? Això a nosaltres no ens passarà mai. I al cap d'un any o dos els va passar, no? Vull dir que a mi també em fa pensar a vegades els que estem molt a prop, no? Llavors hi ha una cosa que diuen ells que jo penso que és molt important, no? Que quan vaig anar, jo vaig anar per primera vegada el 98, la guerra va acabar el 95, i clar, el país encara tenia les seqüeles, no?, de la guerra, i bueno, tenia un company que em deia, observa però no jutgis, i penso que és una bona lliçó en qualsevol conflicte, no? És molt complexa, la situació dels Balcans és molt complexa i sempre ho ha estat, perquè és terra fronterera. I aleshores, vull dir, no és que siguin especialment, que els Balcans siguin especialment salvatges ni moltes animalades que s'han arribat a dir, no és que la gent d'allà sigui especialment nacionalista o que discrimina, no, vull dir, són gent normal, com a tot arreu. El problema és que està situat en un lloc que d'alguna manera crec que ja l'imperi romà es va tallar per allà, no? El d'Orient i d'Occident. Vull dir que ha hagut un traspàs continu de dues cultures, no? I Bòsnia, doncs, durant molts anys havia sigut bressol de totes aquestes cultures i concretament Sarajevo, la capital, ha sigut una capital de convivència absoluta entre serbis ortodoxes, entre musulmans, croates i jueus.
És molt bona la frase que dius, d'observa però no jutgis, però no sé si és fàcil d'executar.
És difícil, és difícil, sí, sí que és difícil. El que passa és que, clar, tot i que en un conflicte com aquest no et pots mantenir neutral, perquè penso que mantenir-te neutral és posicionar-te al costat del més fort, en aquest cas, no? Però sí que, clar, vas coneixent el mosaic de motius, de raons... Vas coneixent tantes realitats i veus que és bastant complexa, que fer un judici és molt complicat. És molt complicat perquè intervenen molts factors, tot i que a nivell general puguis establir de dir, bueno, què va passar, no? Qui va agredir aquí, no? Però, clar, està ple de petites històries personals de moltes persones que han viscut la guerra des de les dues cares, no? I després també hi ha un altre tema, que quan jutgem, perquè és inevitable, no? Dones el teu punt de vista, no sé, penses també en la Guerra Civil Espanyola, no? I com no s'han tancat molts temes, i em sembla que vam celebrar no sé quin aniversari ja, 75 o 80, ja no ho sé. I clar,
mira, del 39 o 40...
Pues per això que va ser el 18 de juliol, el dilluns, que va ser l'alzamiento nacional, no? Doncs si encara tenim coses pendents, imagina't a Bòsnia que fa 16 anys que va acabar la guerra, no? Vull dir que a vegades pensem, és que clar, és que haurien de tirar endavant, és que aquestes coses que van passar... I clar, vull dir, és impossible, no?
Ens deies que tenies un amic que et va influir quan va tornar ell, d'ostres, caldria anar a fer una mica de tasca per allà, però, clar, imagino que això feia una mica de por, explicat des d'allà. Com fas tu el pas de dir, Vinga, som-hi.
Bueno, aquest amic, diré el nom, és el David Vilalta, perquè és el que va engegar tota aquesta història, i ell sempre diu que, bueno, que és cosa de tots, però jo penso que realment va ser el punt d'inflexió, no? Doncs la veritat és que la primera vegada que va anar ell amb un grup de gent, a veure, estàvem realment morts de por aquí, perquè va estar justament al juliol, quan va haver la matança de Srebrenica, i ells estaven a Tuzla, que era la zona segura al costat de la zona més propera a Srebrenica. I sí que realment tens certa precaució. El que passa és que la veritat és que jo no he tingut mai cap problema, excepte que el 99, que volíem haver anat, vam haver de suspendre el viatge perquè llavors va haver el tema de Kosovo. Llavors sí que vam decidir no anar-hi. Però mai he tingut cap conflicte ni cap problema ni m'he sentit malament. No?
Però des d'aquí sí que devies tenir una reserva, una por de dir...
Home, sí, des d'aquí sí que penses una mica que potser t'estàs buscant el que no cal anar a buscar, no? I sí que és veritat que el primer any, l'any 98, el que era molt complex era passar fronteres, i que sí que te senties una mica intimidat per la quantitat de militars, no? Això, clar, també depèn de la història personal de cadascú. Jo no m'hi havia trobat mai en una situació així, no? I clar, també hi havia molt paramilitar, que això sí que és el que feia més por, perquè per poc que t'agradi els militars en general o els exèrcits, arriba un punt que en aquella situació deies, bueno, almenys que siguin d'un exèrcit regular, perquè deuen tenir un comandament amb cert criteri, no? I el que feia una mica més d'aversió era aquesta llegenda, que era real, no? De que molta gent es posava un uniforme militar i li donaven un Kalashnikov que tenien amagat de la Segona Guerra i campava els seus aires, no? Això sí que bueno, ens produïa certa angúnia, no?
Doncs ara que parles de Kalashnikov, presentem una cançó que es diu Kalashnikov. És també d'un autor nascut a Sarajevo i amic i company de feina, precisament de Kursutika, a qui presentàvem anteriorment.
Kusturica.
Kusturica, ja em veia que em miraves. Ell es diu Goran Bregovic. Neix a Bòsnia i és autor de bandes sonores de diverses pel·lícules de fama mundial. A més, aquesta cançó, com dèiem, es diu Kalashnikov.
Un Goran Bregovic, ara ho diré bé, avui ens enganxarem amb aquests noms. Un Goran Bregovic que precisament, això que parlàvem dels Balcans, dels conflictes i tal, doncs de començar col·laborant laboralment amb l'Emir Kusturica, al final sembla que tampoc els hi va anar molt bé la cosa i es van acabar enfadant, per variar. Esther, volíem saber una mica de la teva experiència d'arribada allà. Com va ser el viatge? On t'allotges? Enmig d'aquest panorama que ara hem pintat més de manera històrica i dramàtica, no? La teva experiència personal, el teu arribar allà, com va ser?
Bueno, nosaltres, jo la primera vegada que vaig anar amb mestres per Bòsnia, que ja us dic que era el tercer any, i ells ja portaven 3 anys anant-hi, doncs, bueno, vam llogar unes furgonetes sense dir on anàvem, perquè si no dèiem que anàvem a Bòsnia no ens les llogaven, i res, vull dir, amb furgoneta d'aquí a Bòsnia, vull dir, amb 6 o 7 persones, 2 o 3 conductors per anar-nos tornant, i per tal d'abaratir despeses, doncs sense dormir pel camí. O sigui, que per això us deia allò que tinc calculat, són 25 hores fins a Tuzla, sense parar, bueno, parant, pues, a menjar 4 coses i al lavabo, no? I bueno, l'experiència és aquesta, arribar a les problemes per passar la frontera croata, problemes per passar la frontera eslovena, problemes per tot tipus de... perquè hi havia més fronteres que no de les que hi havia en realitat, perquè era una manera, bueno, pues de recaptar un diner, de, bueno, de aquelles històries d'aquest faltant papers, es, bueno, recordo la primera vegada que vaig passar a la frontera de Croàcia, que era terrible, terrible la quantitat de camions plens de menjar que venien de València, que venien de, bueno, de tota Europa, i el col·lapse que es creava, no, per passar la frontera. Van coses que no sé si es poden dir o no, però bueno, té tot l'aspecte de que, bueno, si vols passar has de deixar part de càrrega, no? Vull dir, un col·lapse terrible, sempre faltaven papers, sempre ens posaven multes perquè ens faltaven papers i tot es resolia, doncs, amb diner. Vull dir, amb diner que no rebies cap amb papers, sempre ens posaven multes perquè ens faltaven papers i tot es resolia, doncs, amb diner, vull dir, amb diner que no rebies cap rebut, no? I això era una mica l'aventura, no? Trobar benzina, trobar benzineres i passar les fronteres. Que, a més, trobaves moltes fronteres i molts controls contínuament, no? Però, bueno...
I llavors arribes a Tuzla?
Sí, bueno, nosaltres la primera vegada que vam anar, bueno, i després, vegades posteriors, les primeres vegades érem acollits per mestres, per famílies de mestres que havien conegut els anys anteriors els nostres companys, i o bé famílies, o bé ens habilitaven algun lloc per dormir uns quants, o en alguna escola, algun lloc on poguéssim estar. I normalment estàvem allotjats, doncs, això, amb famílies que ens acollien. Clar, en un moment en què era molt d'agrair, no? Perquè, bueno, sí que anàvem a fer una feina. La primera vegada vam anar a reconstruir una escola a Klokotnica, que està molt a prop de Doboj, que va ser una zona on hi havia línia de front. I la veritat és que la situació era com molt complicada, no? A veure, ja no hi havia guerra, ja es vivia en pau, però bueno, ja es parlava de que encara podia haver camps minats, encara que ja us dic, vull dir, són coses que es diuen i no saps fins a quin punt, quin abast tenen, no? Mai vam tenir cap problema. Però el fet que aquestes famílies, malgrat que anessis a oferir un ajut o el que sigui, clar, també passava moltíssima gent a oferir ajuts, no? Vull dir que hi uns millor i altres pitjor. I el fet de que t'acollin a casa seva sense conèixer-te de res, doncs, bueno, i realment, en general, jo diria que en el 99%, si no el 100%, tota la gent de Bòsnia que hem conegut, tant de Federació com de República Srpska, sempre ens ha acollit. Bòsnia us ho conec bé.
Com us quedeu?
Bueno, aquest és l'important problema que tenim. Normalment hem d'anar sempre... Bueno, aquest és l'important problema que tenim. Normalment hem d'anar sempre amb traductor. Actualment ja és més fàcil qui domina l'anglès poder-se entendre amb anglès, perquè ja s'ha extès molt l'aprenentatge de l'anglès, però clar, gent de la generació de la meva o anterior no tenien coneixements d'anglès, s'aprenia el rus en aquells moments allà. I aleshores sempre hem anat amb traductors, però sempre hem tingut l'avantatge de que tenim molts amics bosnis que viuen aquí, que han après català i castellà, i alguns que han retornat. Per tant, sempre tenim un grup de gent que ens pot fer de traductors. I bàsicament, ja et dic, és amb serbocroata i mitjançant traductor.
I allà què hi vas fer, Esther?
Pues mireu, la primera campanya que vam fer va ser el 95 o el 96, ara no estic segura. La primera va ser portar botes, perquè sempre hem funcionat a l'ONG a Mestres per Bòsnia, en el sentit de que treballem segons demanda, o sigui, mai fem un projecte pel nostre compte, sempre treballem a partir de la demanda de Bòsnia. I aleshores, la primera demanda que ens van fer, vam dir, bueno, que necessiteu menjar, llibres, medicaments, i ens van dir, no, mira, Bòsnia té un clima bastant dur a l'hivern, fa molt fred, sobretot a la part interior, a la zona de Tuzla, i deien, és que necessitem botes perquè és que els nanos estan anant amb xancles, amb sandàlies, amb qualsevol cosa. I va ser la primera campanya que vam fer. Vam contactar i sí, amb els mestres que coneixíem ens van donar llistats nano per nano amb el nom, el cognom i el número de sabata, i vam comprar tantes botes com ens van demanar. Llavors ens les van deixar a un preu molt, molt econòmic, ens les van portar des de la fàbrica, que no sé on estarà, no me'n recordo, fins aquí de forma gratuïta, llavors nosaltres ens vam encarregar de portar-les. Aquesta va ser la primera col·laboració de campanya. En els moments hi havia molt ajut a Bòsnia, vam aconseguir reconstruir-la, i després ja vam anar dedicant-nos a petites infraestructures, calefaccions, o sigui, anar arreglant coses més petites, perquè la veritat és que una escola té molta envergadura. I, bueno, i tot això ha anat derivant una col·laboració d'escoles amb escoles, instituts amb instituts, entre República Srpska i Federació i Catalunya.
Doncs ara anem a un cantautor bosni, es diu Dino Merlin. Dels més famosos compositors i cantants de Bòsnia-Herzegovina i popular en d'altres països de l'antiga Iugoslàvia, la cançó que sona es diu Verlets.
Ja que parlem, ja que sentim de fet un cantautor, parlem de paraules. Ens has explicat tasques que has fet de coses manuals, d'ajudes materials, però parla'ns una mica també d'aquesta tasca de paraules, de diàleg. És que he trobat una frase d'un dels vostres treballs que diu que els mestres escoltin els alumnes, una de les cròniques de les feines que havíeu anat a fer allà. Què vol dir això?
Sí, bueno, és que de fet, clar, la tasca de mestres per Bòsnia té com un punt d'inflexió, no? Durant els primers anys era aquest ajut humanitari, de primera necessitat, no? Però va començar també amb la proposta d'un director, bueno, un mestre d'escola, que ens va dir que ja havia arribat el moment, al cap de 3 o 4 o 5 anys de treballar allà, ja havia arribat el moment de que es trobessin els mestres de les dues entitats. I, bueno, una cosa que en aquell moment nosaltres no ens havíem plantejat, perquè nosaltres treballàvem a Federació, és a dir, a part musulmana. Teníem molt clar que la nostra tasca era, en principi, allà. Llavors, a partir d'una proposta d'un mestre musulmà que ens va dir que volia contactar amb els seus antics companys de cultura sèrbia, per entendre'ns, perquè bosni són tots, no? Doncs a partir d'això vam fer la nostra primera incursió a República Srpska, vam conèixer aquest grup de mestres i ens van fer aquesta proposta de que necessitaven trobar espais de trobada, però que ells sols no ho podien fer, que necessitaven que hi hagués algun altre, un element extern que fes de frontissa o que fes de campanyers a que es produïssin aquestes reunions. I així vam començar. Llavors em penso que des de l'any 99 hem començat a fer els seminaris de mestres, que, bueno, és un cop a l'any i ens trobem en allà mestres de República Srpska, mestres de Federació i mestres de Catalunya. En principi nosaltres portàvem el pes de l'organització, però a poc la idea és aquesta, ells s'han anat fent càrrec. Llavors el que ens trobem, és a dir, avui en dia ja no hi ha lloc per parlar de problemes de la guerra o seqüeles de la guerra o com treballem els temes de la guerra. Això són coses que, bueno, suposo que ells han d'anar elaborant i païnt a la seva manera. I nosaltres el que fem és trobar-nos allà per parlar de temes professionals com ho podríem fer aquí, no? Llavors, una de les coses importants és que suposo que per previndre qualsevol conflicte, si hi hagués un diàleg previ, doncs això seria segurament idíl·lic, però seria molt profitós, no? Llavors, una mica la filosofia és, de la mateixa manera que ens trobem els mestres per parlar, per dialogar, per estar junts, per conèixer-nos i, per tant, establir vincles, d'alguna manera això també és la tasca que fem o hauríem de fer tots els mestres aquí, a Bòsnia i a tot arreu, no? Establir aquest diàleg mestre-alumne, que en el fons és diàleg persona-persona, no? Tant se val que siguis adult com infant, no? Bueno, seria una mica aquesta la idea, no? Com a partir d'un conèixer i un diàleg Doncs jo hi ha una anècdota per explicar això de les estades, perdoneu, també no ho he explicat. Hi ha els seminaris per una banda i per una altra banda portem un grup de mestres bosnis a Barcelona. Mixta en el sentit que hi ha de República Srpska i de Federació. I hi ha una anècdota que a mi, no sé, em va cridar molt l'atenció, no? Va venir un grup de mestres fa 5 o 6 anys i quan estàvem tots junts, normalment es coneixen a l'avió o a l'aeroport, no sé, que algú tingui alguna relació. I els hi vam preguntar si es coneixien o si s'havien conegut alguna vegada i va haver dos mestres que ens van dir que ells havien sigut companys d'escola, que eren molt amics, que eren del mateix poble, un era de cultura sèrbia i l'altre musulmana. Arrel de la guerra el noi musulmà va haver de marxar, no ha tornat al seu poble i es van trobar a Barcelona, no? I bueno, és una mica el... Bueno, jo seria el símbol una mica d'allò que sembla que potser no faci falta que fem, però resulta que sí, perquè allà, anar d'un lloc a l'altre, s'hi pot anar, perquè s'hi pot anar tranquil·lament, però bueno, potser no es crea la necessitat, no? I que dos mestres que han sigut companys no es trobin aquí, doncs, bueno, és una mica de dir, bueno, és la funció que ens toca fer, no? Fer aquesta cunya al mig.
Escolta, Esteri, tu quan tornes de Bòsnia i tornes a estar aquí, com se't queda el cos?
Bueno, és que Bòsnia és un país, no sé si el coneixeu, si heu estat, us el recomano moltíssim. Bòsnia és un país que enamora, o sigui, és que és un país que enganxa. No sé per què és. Bueno, jo crec que és per dues coses. Una, per la diversitat cultural tan increïble, que vull dir que puguis anar en 10 minuts de la mesquita a la catedral catòlica i a l'església ortodoxa, pues res, en 10 minuts a Sarajevo, clar, és com molt exòtic, no?, per nosaltres. Penso que és per això. I després també perquè és un país centroeuropeu, però jo penso que és com molt llatí, molt, molt mediterrani. Llavors és un país d'això, de sortir al carrer, de prendre la cervesa, de prendre el cafè, de trobar-se la gent, de... Bueno, i bueno, torna sempre amb la sensació de que... Sempre voldries tornar amb la sensació de que ja no cal tornar a fer cap feina perquè ja se'n surten, però desgraciadament, encara que s'hi viu molt bé, que recomano molt a tothom que hi vagi, s'hi viu molt bé nosaltres, ells no tant, és un país que no podem deixar sol, no podem deixar sol perquè no estan funcionant les coses com haurien de funcionar.
Per acabar, què has après de tota aquesta experiència?
Ui, què he après? He après allò de pensar-me les coses dues vegades abans de jutjar. Això, de veritat, que és molt important. I el que us deia també, no? Hi ha una lliçó, i contràriament sembla contradictori, però és complementari, no? És difícil ser neutral en molts aspectes, perquè a vegades aquesta neutralitat, això, aquest voler ser políticament correctes que tenim a la nostra cultura europea occidental, que estem tan orgullosos de ser com som, aquesta neutralitat és el que us he dit abans, no? A vegades està afavorint el més fort, no? I a vegades una ha d'escollir.
Esther Casas, moltes gràcies per venir al Coneix Món.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, i amb tot aquest bany de realitat, ara és el moment de fabular una mica. Som els contes del món. Sara, estic impacient a veure si em quedo amb... Bé, ja saps, no? Moralina. Aquella moralina, aquella lliçó que et dona una mica els contes que ens portes.
Doncs avui t'explicaré l'història del peixet daurat. Hi havia una vegada un petit peixet de color daurat que vivia a una platja on el sol lluïa tots els dies, on la sorra era d'un color torrat molt bonic i on l'aigua tenia reflexes de color blavós. El petit peixet daurat, com tots els altres peixets que allà vivien, ni tan sols podien recordar-se de qui era, d'on estava i de què feia allà. El petit peixet daurat va continuar subsistint com a petit peixet daurat que era, fins que l'estiu va arribar a les platges on ell nedava. Aquelles boniques platges gairebé no eren visitades pels turistes, però Déu va voler que aquell mateix estiu una modesta família de joves pares decidís anar a banyar-se en aquelles aigües blavoses. Els atents pares van deixar la seva petita filla de 3 anyets a la sorra de la platja i aquesta, decidida a veure món, va enfilar cap a les precioses i cristal·lines aigües i s'hi va endinsar. En aquell moment, el petit peixet daurat nedava en busca de menjar, quan de sobte va topar amb la nena, que s'esforçava tot el que podia per mantenir-se a flot. El peixet va espantar-se, però gairebé a l'instant la curiositat va poder més que la por i lentament va apropar-se a la nena. Aquesta, en veure el peixet daurat, va emocionar-se com mai ho havia fet. Aquesta, en veure el peixet daurat, va emocionar-se com mai ho havia fet i va fer-li un petit petó, el petó més pur i més dolç que mai s'ha fet en aquest món. Tan sols un segon va fer falta perquè el petit peixet quedés completament enamorat d'aquella nena que nedava tan a prop d'ell. Com ja havíem explicat, els joves pares estaven atents als jocs de la seva petita i en veure que s'havien endinsat a les aigües d'aquella platja, van afanyar-se en portar-la de nou amb ells. Mai més va veure aquell peixet petitet i daurat a la nena d'aquell dia i clar queda que tampoc va recordar ni qui era ni què feia allà. Però aquell peixet i aquella nena mai van oblidar aquell petit petó que van fer-se sota les blaves aigües, sobre la torrada sorra i el lluent sol d'aquella platgeta on, dia rere dia, i sense saber per què, un peixet daurat nedava sempre fent cercles, com si busqués part de si mateix. I és que les coses que es fan amb el cor, el cap no les pot esborrar.
Família, fins aquí hem arribat avui. Hem fet aquestes passes per Bòsnia i Hercegovina gràcies a les explicacions de Mestres per Bòsnia. Ens ha fet sentir sobre el terreny pròpiament l'Esther Casas, que participa activament de les estades organitzades allà mateix. La setmana que ve, el dijous, a les 9 de la nit, tornem, bien, aquí, a Ràdio L'Hospitalet, fent companyia, com tot l'estiu. Amb el suport de la Diputació de Barcelona, som l'equip de Com Soc Comunicació Social, amb Laia Sanz a la producció, Sara Pardo a la recerca musical i literària, que us parla Pau Duran, i el nostre tècnic a les vies de so, en Sergi Vidal. Aquest programa ja està penjat al web coneixmont.org, i allà també teniu les imatges del viatge que us hem explicat. Coneix Món, una mirada estrictament humana. Bona aventura!